Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Va gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Segurament a molts de nosaltres, si ens diuen el nom de Salvador Massip, l'associarem al metge investigador que tant ha fet divulgació durant aquesta època de la pandèmia. I també, segurament, si ens diuen Àngels Basses, ens vindran al cap obres de teatre o sèries com Temps de silenci, El cor de la ciutat o Les de l'hoquei. Tots dos també, però, han escrit llibres. Però ara s'han unit per escriure'n un a quatre mans, Doble vida, una novel·la editada per Columna que ens explica una aventura d'amor, d'atracció, de desig i d'obsessió a través de dos punts de vista. Per parlar-ne de tot plegat, Àngels Basses, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quan el desig fa el seu camí a soles i el cor no li pot fer senyal de cap llei, sovint llavors entrem en les ombres. Quan el cos voluptuós no es vol sotmès, curiós aquest humà que es pensa centre del món quan ni tan sols es reconeix. I mentre tot això t'escric, em sé esclau del desig quan m'acosto a la teva pell.
De seguida parlem, Àngels, de l'edició del llibre, que trobo sincerament espectacular, una genialitat, de fet. Però abans, per què, o arran de què, un metge i una actriu es troben i diuen anem a fer un llibre?
Doncs en Salvador i jo ens vam conèixer fa uns anys en un Sant Jordi, en una trobada d'autors, i ens vam adonar que compartíem una cosa en comú, que és que cadascú de nosaltres té la nostra professió, com tu bé has explicat, i que érem com uns ficats dins del món de la literatura tenint una doble vocació, en el seu cas metge, investigador i escriptor, i jo actriu i escriptora. Això ja ens va, d'entrada ja ens va unir, perquè era aquella cosa de sentir-nos una mica que a vegades ens miren com, i aquests dos, com pot ser que publiquin i escriguin tant quan estan fent una altra feina, no? És aquesta necessitat a vegades que tenim de catalogar les persones, de posar-nos en un calaixet i en una etiqueta. Nosaltres ens rebel·lem contra això i som persones molt polifacètiques. I després que som un tàndem, fem un tàndem curiós. Com diu en Massip, ell és la racionalitat i jo sóc la pura emocionalitat. Llavors, quan treballem junts, és un còctel molotov. Ja vam fer un llibre junts per nens, també compartíem aquest tema, que són persones compromeses amb la literatura infantil i juvenil.
De fet, si no erro, crec que ho he llegit en algun lloc, crec que us veu trobar per fer-ne una segona part d'aquest llibre infantil, pot ser?
No, el que va passar és que vam fer La maleta de la memòria, que és un llibre sobre les malalties cognitives per explicar-les als nens, i això venia d'un conte meu del Patato, que jo ja el tenia ideat i creat, però vaig voler que en Massip hi posés cullerada des del punt de vista científic. Aquesta va ser la nostra primera col·laboració. I després en Massip em va proposar fer aquesta novel·la tan curiosa, escrita a quatre mans, que és doncs aquesta cosa que em fascina, que és com tu i jo hem viscut aquesta escena, que potser tu arribes a casa i dius, ostres, m'ho he passat pipa en aquest sopar, i l'altre diu, hòstia, però si jo no he tingut aquesta mateixa percepció, no? O aquella cosa tan curiosa entre una parella, no, perquè clar, el primer petó ens el vam fer sota el pont, i l'altre diu, com a sota el pont? No, però si va ser en el Bartal, no? Com la percepció de la realitat canvia, depèn de l'òptica amb què es mira. I, evidentment, és com bé has explicat, doncs, aquesta història d'amor apassionada, bèstia, en què es troben dues persones 25 anys després d'haver iniciat una cosa que no es va acabar mai de consumar i que ara es consuma i els hi porta a un terreny apassionat, a una mena de torbellino amorós molt bèstia i obsessiu, no? No farem spoiler.
Mira, et llegeixo la meva segona pregunta, perquè té molta gràcia. Què explica Doble vida per no fer spoilers de res? Perquè jo tinc moltes ganes d'explicar de què va aquesta novel·la, però em feia molta por carregar-me alguna cosa que no es pogués dir.
I
ho has explicat de forma perfecta. És precisament per això aquestes dues vessants, aquestes dues històries de la mateixa història, deies, per això que el relat d'en Robert, la seva veritat, l'escriu en Salvador Massip,
sí.
I tu escrius la de la Sílvia, deia, sense descobrir massa el llibre, perquè val molt la pena llegir-lo. Qui és la Sílvia i com la Sílvia veu en Robert?
Mm-hmm.
Per fer-nos una idea tot plegat com introducció a la novel·la.
Jo tenia ganes d'escriure en aquesta meva tercera novel·la sobre una antiheroïna. És a dir, una dona de carn i ossos, una dona normal, o sigui, posant el punt de mira... una antiheroïna, una metgessa d'un cap que té, doncs les seves limitacions, que és una tia intel·ligent però molt sensible, amb un fill amb un petit grau d'autisme, per tant, doncs, amb unes complicacions, una dona que tira sola endavant aquest fill, sense ajuda absolutament de ningú, i que de cop i volta se sent estimada i cuidada després de molts anys, no? Una dona que també va ser una mica maltractada, no vull tampoc fer-vos massa spoiler, uh-huh. Però hi ha un tema també de maltracte en la novel·la que ella intenta curar, no?, i gestionar. I jo volia parlar d'aquestes dones invisibles. Em venia molt de gust. I aquesta dona, la Sílvia, s'enamora perdudament del Robert. I el Robert d'ella. El que passa és que des de llocs diferents, no?
Uh-huh.
També hi ha un tema, doncs, de parlar, si tu vols, de les diferències també, no només personals, sinó també econòmiques. Com una persona ha tingut una vida molt difícil, tot li ha costat molt, no? I, en canvi, l'altre sembla que ho hagi tingut tot fàcil, no? Allò de néixer amb l'estrella al cul, no? Una mica... És una mica aquesta contraposició. I després el que més m'agrada del llibre i que està tenint, doncs, molt d'èxit els pocs dies que fa, que és a les llibreries i que m'estan enviant vídeos i coses, és aquesta cosa del capiculat que deies tu, sí. De l'edició tan curiosa.
S'ha de parlar de l'edició d'aquest llibre, sí. Perquè deia que era una genialitat, li deia quan entrava a l'Àngels, que és una genialitat del llibre, perquè són realment, quan el veus, són dos en un.
Sí.
No només per fora, sinó per dins.
Sí.
Perquè canvia fins i tot el sentit de la lletra.
Sí, exactament.
Sí, eh?
O sigui, tu tens dues... D'entrada tenim dues cobertes.
Uh-huh.
No hi ha una coberta i una contracoberta, sinó que tu li dones la volta i pots començar per una banda o per l'altra, perquè nosaltres no volíem condicionar el lector a començar
molt.
Per una història o per una altra. El que m'està dient molta gent és que estan llegint un capítol d'ell. Llavors li donen la volta al llibre i llegeixen el capítol d'ella, o d'ella i d'ell.
Jo vaig començar per la Sílvia.
En canvi, exacte. O sigui, el que més m'agrada és aquesta llibertat que estem donant al lector per dir, per on començo? Pel que em té que explicar ella o el que em vol explicar ell, no? O fins i tot, a mitja lectura, potser clar, trobes que dius, saps què? Me'n vaig a veure què diu ella a l'altra banda, no? Crec que això és, wow. És molt curiós. I sí, el fet de que arribes a la meitat, si en el teu cas que dius que has llegit has començat per la Sílvia, sí. Cosa que t'agraeixo, quan arribes al final et trobes que la lletra està del revés, que li has de donar la volta, has d'anar a l'altre costat i llegir per la part del Robert, no?
Com tota una història d'amor, de desig, al cap i a la fi, deia que és plena de sentiments, també de rialles, de somriures, de vergonyes pròpies, de vergonyes amagades inclús, no? De capbussar-se en moments d'opcions que en un altre moment no s'haguessin pres. En definitiva, d'això, d'emocions. És més fàcil escriure per una persona com tu, que ets actriu,
uh-huh.
d'aquests sentiments, d'aquestes emocions?
Mira, jo crec que la meva vocació d'actriu i la meva experiència i trajectòria m'han marcat efectivament a l'hora d'escriure. Claríssimament he dedicat la meva vida a les persones. O sigui, jo sóc una idealista i jo crec que amb les arts escèniques, amb l'art, amb l'escriptura, això és un potent detonador per transformar les persones, per transformar la societat i millorar-la. Per què? Perquè anem directe a l'emoció, precisament. I en la meva manera d'escriure has parlat també de la disposició del text, cosa que m'agrada molt que t'hi hagis fixat, que és com molt el meu segell, la meva empremta, adona't que va ser la meva primera novel·la, no?, amb 62. També hi havia aquesta disposició, sóc extremadament... curós amb la disposició estètica del text, perquè necessito que el lector respiri. Aquí també es veu molt la meva faceta d'actriu, Jo considero que cada frase ha de ser impactant, cada frase ha de dir alguna cosa, haig d'emocionar, haig d'arribar a l'espectador, l'actor, i que, per tant, no puc escriure palla. Ha d'estar ple d'imatges, és molt cinematogràfic, és molt emocional, i, evidentment, escric des del que he dedicat la meva vida, que és el treball de les emocions, claríssimament.
Per tant, com a actriu i, per tant, com a experta en emocions, ja m'agrada que sigui així. Quina és la línia fina que separa l'amor de l'obsessió? Perquè jo crec que és molt fina, i que es veu molt en el llibre, que és molt fina. I que a vegades no en som conscients.
Quina pregunta més bonica. Molt maca. Crec que la línia fina que separa l'amor de l'obsessió és quan... crec que hi ha una frase que la vaig escriure, que no la recordo literalment, però que ve a dir que en el moment en què deixes de cuidar les teves necessitats i comences a tenir aquella sensació d'esclavatge, deixa de ser amor. És a dir, en el moment en què deixa de sumar i comença a restar...
Que ell no em contesta.
No? Sí. És a dir, mentre està equilibrat, és un amor que va a més, que va a més, va a més. Però arriba un moment en què comencen aquells petits desequilibris d'una relació amorosa, en què aleshores comences a prendre decisions que ja no depenen de tu, que se t'escapen de les mans, no? És quan comença l'obsessió, que a més, com a necessitat de l'altra persona, que ja no controles, no? És una mica quan perds el control. Quan ja no és una cosa positiva, constructiva, sinó que comença a ser una sensació de que allò se t'està anant de les mans i que tu no pots controlar-ho i que les teves emocions estan no? absolutament desbordades. No?
Una altra de les coses que més m'ha captivat del llibre, ara m'ho subratllava per preguntar-t'ho precisament, és l'originalitat també, no només en l'edició i en el que veiem, sinó en el que llegim. I t'ho dic perquè està explicat en present. Està explicat gairebé com si fos un diari personal, no? D'on sorgeix aquesta idea?
Jo crec que per aquesta cosa de parlar des de la persona, d'arribar molt directament al cor. Al cor d'algú que t'està llegint i que es pugui sentir identificat, no? Des d'aquesta veu femenina en la que jo no tinc gens de por, jo sóc una persona molt connectada amb el meu cos, amb les meves emocions, i crec, a més, reivindico que la dona ha de poder parlar obertament de la seva sexualitat, ha de poder parlar obertament del que sent, i és una gran reivindicació que crec que en realitat és la gran emancipació de la dona, no? El saber gestionar, el saber autoconèixer-se. Bueno, d'homes i dones, els dos sexes ens hauríem d'autoconèixer, no? I crec que em fico molt endintre. Per això a mi m'agrada molt, per exemple, Zweig, no? Que és un autor que sap entrar a l'ànima de les persones. I a mi m'agrada escriure des d'aquest punt, no? Des d'aquest punt en què les persones que em llegeixin diguin: ostres, aquest sentiment el reconec, aquesta situació l'he viscuda, aquesta sensació física, olfactiva, no? A mi m'agrada escriure des de gairebé que tu puguis sentir les olors, el tacte, tot a través de les paraules.
No sé si en aquest sentit, però també en el sentit aquest d'explicar en present, en molts sentits del llibre, però sobretot en el sentit d'aquesta doble vessant d'una mateixa història, en les dues veritats, m'atreveixo a dir, de la història. Creus que és el teu i el vostre llibre, tot i ser una novel·la, més real?
És més real el què?
Quina és la veritat? És el vostre llibre més real, és la vostra història explicada més real.
Respecte als altres llibres?
Sí.
O... No ho sé.
Precisament per això, perquè tots partim d'una veritat... Ara m'estic posant filosòfic. Però tots partim d'una veritat i considerem poc que és la nostra veritat.
Sí.
No? Jo crec que aquest llibre ens parla sobretot d'això, de la veritat. També de l'amor, també de l'obsessió, també d'una història de parella entre Robert i la Sílvia, etcètera, etcètera, etcètera. Però sobretot d'això, de la veritat, del què és veritat i què no. Depende del com ho deia aquell? Depende del color con que lo mires, no?
Sí, des de la lupa o des del... Totalment, totalment. Però m'agrada que parlis de la veritat, perquè realment ells intenten, sobretot puc parlar de la Sílvia, intenta realment buscar aquesta veritat. De fet, hi ha un episodi que molt curiós en què realment ella fa una recerca d'aquesta veritat quan comença a dubtar d'una sèrie de coses, no? Que això, vaig tenir un dia la il·luminació, vaig dir: una cosa més arriscada, no? M'agrada escriure sobre coses arriscades. Faria una dona això, no? I aquell episodi amb la Anne Marie, no?
Jo crec que sí.
Que hi ha un tema
que
de, no?
que
hi ha un tema també de, si tu vols, d'olorar, no? La roba d'aquella altra dona, de vestir-se com aquella altra dona, aquesta cosa tan, tan sensitiva. Lo de la veritat, realment, ningú està en possessió de la veritat. Per si més no, ells són extremadament humans com per intentar buscar-la, no?
Dos preguntes i acabem, però és interessant, eh? És interessantíssima aquesta explicació que ens està fent avui l'Àngels del llibre que ha escrit, com dèiem, a quatre mans amb Salvador Massip, que crec que és a Leicester encara, no? Deu ser a Leicester.
Sí, bé, ara per la setmana del llibre en català, etcètera, etcètera. Sí.
Com ho heu escrit? Clar, perquè ell era allà, tu eres sí. Aquí. Com us heu fet tot això?
Sí, aquest llibre el vam escriure abans de la pandèmia. Ens hi vam posar, jo diria que vam estar un any i mig o així. Va ser un estiu, bàsicament, l'arrencada. Nosaltres ens vam reunir una primera vegada per decidir que volíem fer això junts, una mica un bolcatge d'idees. Després vam tenir una altra reunió física, eh? Vull dir que ell, aprofitant les vegades que ve a Barcelona, no? ens vam trobar i vam fer un esquelet. Jo no havia treballat mai, però jo quan escric doncs sempre em deixo portar, i em va agradar molt adaptar-me també a un altre sistema, no? Que era el de fer un esquelet i decidir què passava a cada capítol, que això ens servia una mica per tenir una guia, no? Una ruta, un full de ruta. A partir d'aquí, jo vaig fer una primera arrencada de 5 capítols que li vaig enviar, nosaltres en diem la maleta, ens enviem la maleta, li vaig enviar la maleta amb els 5 capítols. Ell es va engrescar moltíssim perquè va poder llegir els seus 5 capítols i va escriure els seus 5, i llavors vam decidir que perquè estigués equilibrat i no fos una cursa de, no, d'aquestes que et passes el relleu i que estigui equilibrat, ell faria els 5 següents, és a dir, del 5 al 10, jo llegiria del 5 al 10 i faria els meus 5, i així quedaria equilibrat, no seria sempre un el que tira del carro. A banda d'això, un cop vam arribar a escriure els 19 capítols, nosaltres escrivim amb un document de Word on fem comentaris a la dreta, ens fem d'abogada del diablo total, ens critiquem obertament, apassionadament i sense embuts, amb un extrem perfeccionisme per part de tots dos, som molt currantes, som molt resilients. Bueno, estem tan sonats com per... Ja ho saps, que el Massip doncs, té una trajectòria sí. Impressionant i està a la UOC, jo estic fent un màster a la UOC, en fi, que som dos friquis de la feina.
Àngels Bassas, un plaer parlar amb tu, un plaer que ens presentis avui aquest llibre, a quatre mans, Salvador Massip, Àngels Bassas, un llibre que val molt la pena, editat per Columna, i que, per cert, sortejarem entre els oients de Ràdio Estel. Ja podeu entrar a les xarxes socials aquesta tarda i veureu com fer-ho. Àngels, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un petó.